Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dilluns 8 de juny del 2020. Avui és dia de Sant Guillem i el primer pensament del dia ens el porta la doctora en pedagogia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Marta Burguet.
Del fet religiós, dades d'un recent estudi que vam dur a terme a la Universitat de Barcelona van posar de manifest el desconeixement que hi ha sobre el tema. Vam entrevistar estudiants del grau d'educació infantil i primària i ells ens deien que no se senten amb capacitat de formar sobre el tema en els seus futurs alumnes. D'una banda, ens comentaven que no havien rebut cap formació al llarg dels seus estudis per poder tractar el fet religiós i ja no el tema de les creences. Val la pena destacar que, com alguns diuen, la religió és la gramàtica de l'esperit.
A primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és a primera hora, programa 409. Catalunya canvia avui de fase, alguns a fase 2, altres a fase 3, albirant un futur proper del que se'n diu nova normalitat, mascareta en boca i fins a nova vacuna. Importantíssim recordar el tema de la vacuna de tant en tant, perquè sí, cada dia som més a prop de sortir-nos-en. Siguem optimistes, i tant. Estiguem feliços i anem a terrasses, restaurants, comerços de proximitat. I tant, però prudència, sempre prudència, perquè ens en sortirem i el coronavirus serà part de la nostra història, segurament. Però mentre això no passi, no ens en sortirem del virus, ens en sortirem amb el virus. Per tant, mascareta, recomanacions sanitàries i tenir present que, malgrat tot, masses vides han caigut pel camí com per jugar-hi amb tot plegat. Crisi sanitària i econòmica i, malgrat tot, com hem fet sempre, tirarem endavant si en som conscients d'una sola paraula, responsabilitat.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 3 minuts que passen de les 8 del matí. Com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, a la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja i Berta Sacanell, a les tecles del so, sempre preparat en Jordi Carretero, i a la codirecció d'aquest programa. Què tal, Mercè? Bon dia.
Bon dia, Joan. Com estàs?
Bé, eh?
Sí?
Sí. Vale. Quina fase estem avui?
Avui, depèn.
Depèn d'on som, no?
Depèn d'on... Tu, per tu...
Jo estic en fase REM,
tu
encara.
Saps?
Sembla o no?
Comparteixo aquesta fase amb tu.
Perfecte. Va, un dia com avui, va, que és dilluns, per tant, comencem setmana i comencem a fer-nos preguntes, perquè el protagonista, de fet, els protagonistes del dia són...
Aquests 5 milions de catalans que des d'aquest dilluns passen a la fase 2. Ha sortit.
Ha sortit lleidatà, que és fase 2, també. Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Barcelona, 16 graus, Lleida, 9 graus, Tarragona, 13 graus, Girona, 14 graus i, atenció, Andorra, 6 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Parlarem, analitzarem l'actualitat política amb el nostre politòleg de capçalera, Xavier Torrents. Un dia més obrirem una nova bústia de confinament. Ja sabeu que podeu participar-hi per dir-hi la vostra dubtes, peticions, explicar la vostra història a través del 93 409 2777. En Rafa Sanahuja atendrà tots els vostres dubtes. També li podeu fer un correu. Atenció, a Rafa Sanahuja, no, bústia de confinament, oients@radiostel.cat. Ja saps, ens expliques la teva història. Berta Sacanell, que ens porta l'agenda també online, amb les activitats més interessants de la jornada. I atenció, Joan, a les 9 arriba un dia més al consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Recordeu que podeu fer les vostres consultes durant el programa, el 93 409 2771, sobre algun dels temes que giria avui al programa de Tirant pel Dret. Comentarem també avui, a primera hora, amb Josep Vila i Avelló, fundador del grup sènior del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el canvi del repartiment del fons extraordinari per fer front a la crisi econòmica a causa del coronavirus que deixa Catalunya i altres comunitats autònomes. Ara en parlarem, amb menys recursos dels que estaven previstos. I ja sabeu que en aquest programa volem parlar de vida i, per tant, seguirem l'embaràs un embaràs en època de pandèmia, que ens explicarà doncs, com evoluciona Carol Clarà, que ja sabeu que està de res surt de comptes la setmana que ve.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt emocionant, això, de seguir a l'embaràs d'una persona en època no gaire optimista, però que ho hem de ser.
Totalment, perquè si hi ha un embaràs són sorpreses, imagina't en època de Covid, cada dia, clar, a Carol li expliquen noves informacions i nous protocols. Joana, ens ho explicarà avui.
Per cert, que donaves el telèfon per participar amb l'equip de Digestum Legal, com sempre, al consultori legal, el 93-409-2771, però un telèfon també que podeu fer servir a partir d'ara mateix per la cistella Caprabo.
Sí, o sigui, pots trucar i ens dius que vols aquesta cistella Caprabo, magnífica cistella Caprabo, adaptada a aquest juny. Per tant, no ho dubtis, eh? Una selecció de productes increïbles que només ens poden fer Caprabo i amb aquesta cistella, Joan, que mira, ara ja et pot fer ús per anar a la platja, ara que estaran obertes.
També.
93-409-2771. Comença a trucar ara, perquè hi ha molta demanda, la gent està trucant moltíssim, nosaltres agraïm doncs, les vostres peticions, però si truqueu el més aviat possible, entrareu en aquest sorteig. 93...
Val la pena, de veritat,
sí, 409-2771.
Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà un dia com avui?
Entre d'altres, doncs mira, aquests 5 milions de catalans que estrenen la fase 2, mentre part del país fa el pas a la fase 3. Crítiques autonòmiques, Joan, al repartiment del fons de 16 milions a les comunitats autònomes, com dèiem. I atenció a aquesta notícia. Ens ho avançaven ja aquest cap de setmana els companys informatius d'aquesta casa, de Ràdio Estel. El Papa francès acull favorablement la petició de visita a Manresa.
Ep.
Us ho expliquem ara també tot seguit.
Casa nostra, eh? I al nord d'Europa hi ha lleons com el de Belfast i tigres com el de Gal·les, 80 anys. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual. You want to be mad with anyone. It's not unusual. You want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen ara mateix de les 8 del matí i a aquesta hora que actualitzem tota la informació, com sempre, Lleida, Barcelona i les àrees metropolitanes fan el pas a la fase 2 el mateix dia que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran arriben a fase 3. I Girona, això sí, que es queda a la fase 2.
Sí, avui Catalunya, Joan, gran titular, oblida les franges, els grups de 10 persones i les escoles tancades. Lleida, Barcelona i les seves àrees metropolitanes, a la rereguarda del desconfinament, fan el pas a aquesta fase 2. Això són més de 5 milions de persones, 4.775.000 a la regió de Barcelona i 360.000 més a la de Lleida, que se sumen als ciutadans de les regions de Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf, que fa una setmana que van fer el canvi de fase. Per la seva banda, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran arriben a l'esperada fase 3 amb la nova normalitat a l'horitzó.
I precisament en aquestes regions sanitàries, Mercè, la Generalitat recupera la gestió de la crisi i ja ha pres una decisió.
Sí, estem parlant d'aquestes regions de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que hi podrà haver-hi mobilitat interna entre elles. Lleida canvia finalment de fase després del rebrot que va tenir i que els obliga a esperar, això sí, una setmana més per fer el pas.
I ara sí, hora de preguntar-nos, perquè un ja ben bé no sap què pot fer i què no pot fer. Quins són els canvis de la fase 2?
Mira, la fase 2 comencem a oblidar les franges horàries. L'única que es manté, però, importantíssim, és la reservada als més grans de 70 anys i les persones vulnerables. A més, es permet accedir a dins dels restaurants, que podran omplir fins a un 40% de l'aforament. També s'amplia l'espai de les terrasses, que podran omplir el 75% del seu aforament. En aquesta etapa, Joan, tornen a obrir les escoles i els centres educatius. També podran obrir cinemes i teatres amb una tercera part de l'aforament. A més, es poden fer casaments fins a 100 persones a l'aire lliure i enterraments amb un màxim de 15 assistents en espais tancats.
Tot plegat pel que fa a la fase 2, però i pel que fa a la fase 3?
Mira, s'eliminen les franges horàries per sortir al carrer, també les reservades a les persones més grans de 70 anys i també la mobilitat és lliure a l'interior de la província o regió sanitària. Bars i restaurants podran omplir les terrasses fins a un 75% a la barra i els espais interiors fins al 50%. Hi haurà un servei prioritari pels més grans de 65 anys. Podran obrir els bars d'oci nocturn i les discoteques, però només amb un 30% màxim d'ocupació de l'aforament. Estem parlant de la fase 3. I no es poden fer servir, atenció a les discoteques, les pistes de ball per ballar-hi.
I torna un bé preuat en aquesta època de l'any. Tornen les platges.
Sí, Joan, i si permet el bany, el seu ús queda vinculat a les noves mesures de seguretat, distanciament físic, estar molt atents a l'aforament de la platja, on es vol anar abans de sortir de casa. I la part positiva és que no serà obligatori prendre el sol amb la mascareta.
Avui tampoc perquè plou, però ja en parlarem de tot plegat. Mig Catalunya haurà d'esperar una setmana per passar la fase 3.
Sí, mentrestant les regions sanitàries de Girona, com hem dit, la Catalunya Central i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf es mantindran a la fase 2, que van estrenar fa una setmana, tenint en compte que cal que passin 15 dies per cada canvi de fase. Aquestes regions podrien entrar a la fase 3 a partir del 8 de juny, si tot evoluciona bé.
I Catalunya completa des d'aquest dilluns l'obertura amb restriccions, això sí, d'escoles i instituts públics i concertats, amb l'entrada en fase 2 de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Sud, Metropolitana Nord i Lleida en el pla de desescalada pel coronavirus.
Sí, és una de les mesures més cridaneres. Ho fan per activitats no lectives, per grups reduïts en els cursos de canvi d'etapa, acolliment en l'etapa infantil, amb tutoria personalitzada per als estudiants que ho requereixin, sempre de forma voluntària. Joan, cal remarcar això, com ja van fer l'1 de juny la resta de regions sanitàries catalanes, a més de les comarques barcelonines del Garraf i l'Alt Penedès.
I també torna a la normalitat al transport. Es poden ocupar tots els seients de tren, metro i bus.
El govern espanyol manté, però, l'obligació de garantir només dues persones per metre quadrat en els espais de viatge a peu.
I multes de fins a 100 euros per no portar mascareta en la nova normalitat.
El decret que prepara el govern espanyol contempla que la mascareta segueixi sent obligatòria quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat un cop superada la fase 3.
A tot plegat, ho dèiem, precau. Continuen pujant els morts per coronavirus a Catalunya, fins a 37.
Sí, Joan, sumen ja 12.395 morts per coronavirus, donis que es van detectar l'epidèmia després de sumar 37 persones mortes més l'últim dia. Del total de morts, 6.760 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.062 en residència, 785 a casa i la resta són casos no classificables per falta d'informació. Pel que fa a Espanya, un nou mort per coronavirus i baixa el nombre de contagis a 102. Perquè ens puguem fer una idea, la pandèmia del coronavirus supera ja els 400.000 morts a tot el món.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I atenció a aquesta notícia, se n'està parlant des d'ahir a Ràdio Estel. Important, el Papa Francesc acull favorablement la petició de visitar Manresa.
Sí, el Papa, us ho expliquem, ha rebut aquest dissabte al Vaticà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i una representació de l'Ajuntament. La delegació ha proposat a Francesc visitar Manresa l'any 2022, coincidint amb el cinquè centenari de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la capital del Bages. El Sant Pare ha acollit favorablement aquesta petició fins al punt, Joan, que ha assegurat que si es troba bé de salut li agradaria anar-hi. Ha estat, curiosament, la primera audiència privada concedida pel Pontífex en presència física des de l'inici de la pandèmia pel Covid-19. Els representants municipals han explicat al bisbe de Roma els detalls d'una iniciativa de caràcter transversal i amb voluntat transformadora impulsada el 2013 que va més enllà de l'àmbit religiós i aposta per potenciar el llegat ignasià per fer de Manresa una ciutat més acollidora i més atractiva, tant pels ciutadans de la vila com també pels visitants. Aquest viatge del consistori Baixenc a Roma inclou també reunions de treball a l'entorn de tot el projecte Manresa 2022.
Però en què consisteix, Mercè, aquest projecte Manresa 2022?
Si us ho expliquem, la iniciativa del projecte Manresa 2022 és una aposta clara de la ciutat, com us dèiem, transversal i participativa per impulsar la commemoració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat catalana de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-hi prop d'un any, s'hi va inspirar per escriure els exercicis espirituals i va tenir una experiència reveladora que va marcar la seva vida, que el va portar a fundar la Companyia de Jesús. Per això Manresa és considerada ciutat bressol dels mateixos jesuïtes.
I el bisbat de Girona ha creat una oficina d'informació sobre delictes d'abús sexual i d'acompanyament a les víctimes.
Sí, és una notícia que també us explicàvem fa uns dies. És una oficina que té com a objectiu facilitar i assegurar que les notícies o denúncies sobre possibles abusos en el si de l'Església siguin tractades en temps i d'acord amb la legislació canònica i civil, respectant els drets de totes les parts implicades. Per cert, avui, al Mirador de l'Actualitat, Ignasi Miranda entrevistarà, en aquest cas, l'arquebisbe de Tarragona, no us ho perdeu, serà quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda, Joan Planelles, avui al Mirador d'Actualitat.
Un minut que passa d'un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs tot just fa uns minuts al matí es comença a complicar la xarxa viària catalana amb múltiples incidències. Una d'elles provoca retencions a la ronda litoral des del Fòrum fins a Montjuïc en sentit Llobregat. També s'ha incendiat un vehicle a l'A26 a Montagut en direcció Figueres, que obliga a tallar la calçada. I per últim, la darrera incidència d'aquesta hora del matí la trobem a l'autovia 2, un vehicle variat provoca circulació intensa a l'altura del grup en sentit Lleida i també deixa el carril dret tallat. Pel que fa al volum del trànsit, aquest cap de setmana hem pogut veure com ha anat a la baixa i han circulat poc més del 40% dels vehicles que ho feien abans de l'estat d'alarma per l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, entre setmana el volum augmenta fins a un 70, entre un 70 i un 75% aproximadament dia rere dia. Per últim, també recordem, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers, tot mentre duri l'estat d'alarma. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Hora també de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, destacar que en la fase 2 del desconfinament a l'àrea de Barcelona, el transport públic s'apropa a la recuperació total del servei habitual. L'oferta arriba al 100% en diferents serveis, com ara les principals línies de Rodalies de Catalunya i a totes les línies de metro, situant-se a la mitjana per sobre del 80% en la majoria de modes de transport. Recordeu que l'ús de mascareta és obligatori. Respecteu les indicacions de seguretat. Si podeu, eviteu les sola escompte. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors o la web de l'ATM. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb tota la informació, i és que Josep Lluís Trapero torna al banc dels acusats des de Barcelona.
Així és, Joan, el major dels Mossos d'Esquadra i la resta d'acusats per l'actuació de la policia catalana durant el procés independentista escoltaran per videoconferència des de Barcelona l'acusació definitiva que facin al seu judici la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Serà avui a les 11 del matí.
I atenció també a aquesta notícia, perquè el govern de Pedro Sánchez ha canviat el repartiment del fons extraordinari i no reemborsable de 16.000 milions que destinarà a les autonomies pel coronavirus i penalitzarà, atenció, Catalunya com també a Madrid, Castilla i Lleó, Castella-La Manxa, tot plegat segons el diari El Mundo.
Sí, i Joan, clar, aquesta decisió ha obert moltes crítiques autonòmiques en aquest repartiment pel que fa a aquest fons. El canvi s'ha produït perquè s'ha afegit finalment un nou criteri sobre educació que resta 2.000 milions als indicadors sanitaris, els que precisament primaven les àrees on s'han produït més casos de coronavirus. Què passa? Que al costat dels 2.000 milions per a educació es preveu també un segon fons de 800 milions per transport que també arrestaria els criteris sanitaris. En tot cas, les comunitats més beneficiades amb aquest nou criteri són Andalusia i Múrcia, segons el rotatiu El Mundo. La versió inicial de les ajudes preveia, recordem, un primer desemborsament de 6.000 milions i ara i un altre de 4.000 milions a l'octubre, que estaven vinculats a la despesa extraordinària derivada de la pandèmia.
Si sou de lletres com jo i no enteneu res, tranquils, perquè a partir de 9:45 del matí, Josep Vila Balló, fundador del grup sènior del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens ho explicarà tot plegat. D'altra banda, Partit Popular, Ciutadans i Vox superen a l'esquerra per 9 escons i 4,2 punts de vot.
Així és, el PP modera el seu creixement, Joan, però, atenció, perquè pugen, i Ciutadans trenca la seva tendència a la baixa i torna a pujar després de donar suport a la pròrroga del govern. Això, segons l'últim baròmetre d'ABC GAC3, del 18 de maig, és interessant destacar aquestes dates, del 18 de maig al 5 de juny. A Catalunya, Esquerra continuaria sent la força més votada.
Mirada internacional, Donald Trump visita sense mascareta una fàbrica de testos i obliga a llançar-ne part de la producció.
Sí, tota la plantilla anaven amb vestits esterilitzats, mascaretes i guants, però Donald Trump es va passejar per tota la fàbrica de testos sense mascareta i fins i tot, Joan, va tocar sense guants els productes que hi fabriquen. Per tant...
La veritat que això surt en un episodi del Simpson i ningú s'ho creu.
Sí. Tots els testos a les escombraries, és molt fort.
Exacte. Unes 3.000 persones es concentren a Barcelona contra el racisme i en memòria de George Floyd.
Sí, és la primera gran protesta convocada per la recent creada comunitat negra africana i afrodescendent a l'estat espanyol.
I en plan esportiva, la Lliga fa públics els horaris de les jornades 30 i 31 del 19 al 25 de juny.
Sí, ben atents, perquè el dijous 18 es juguen els últims partits de la 29a jornada de Lliga de la Primera Divisió. Es tracta el divendres 19, que començarà ja la jornada 30 amb el partit Granada-Vila-Real. A 8:15 del vespre, en aquesta jornada el Barça jugarà al camp del Sevilla el mateix divendres a les 10 de la nit, mentre que l'Espanyol rebrà el Llevant al RCD Stadium el dissabte 20 a les 2 del migdia.
Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la setmana amb temperatures clarament inferiors a les normals per l'època de l'any. Si no sortit al carrer, abrigueu-vos, perquè són temperatures més típiques de primers de maig que no pas dels primers dies, tot i que estem ja dia 8 del mes de juny. Per altra banda, també comença la jornada amb precipitacions, amb pluges que afecten bona part de les comarques de Girona i del nord de Barcelona. Al llarg d'aquest matí, aquestes precipitacions s'han d'anar trencant i a poc anirà sortint el sol, tot i que de cara a la tarda, a tot el que és el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona, tornarem a tenir novament ruixats i també tempestes, tronades. On tindrem un dia molt més tranquil serà les comarques del sud i de Ponent, i fins i tot aquí, amb una mica de calor al centre del dia, però la resta, temperatures inferiors a les normals. De cara als propers dies, es manté la mateixa situació, sobretot pel que fa a les tempestes de mitja tarda, al terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Lleida, nord de Barcelona, comarques de Girona, com dèiem, i la resta, la nuvolositat serà variable, amb més sol, com més cap al sud i a Ponent estiguem situats, per les tardes amb núvols. Ja diem que les temperatures, tot i pujar una mica, continuaran sent inferiors a les normals per l'època de l'any.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Divendres es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Ara, un cop passat el cap de setmana, serà bo recordar-ho i fer-ne acte de reflexió.
L'aigua i la natura.
Un dels principals reptes que tenim en aquest segle XXI és el de protegir la biodiversitat i lluitar contra l'escalfament global. És ben cert que la gran i rica varietat de formes de vida de les quals gaudim al nostre planeta ens permet disposar d'aigua, d'aire, d'aliments, i a més, aquesta mateixa diversitat és la que ens permet lluitar contra els propis efectes del canvi climàtic. És sobretot per això que hem de reflexionar seriosament, tant a nivell personal com social, des dels estaments polítics corresponents, quan ens arriben notícies que ens confirmen que gairebé 1 milió d'espècies animals i vegetals, del total de 8 milions que existeixen al planeta, poden desaparèixer en els pròxims 10 anys. L'aigua, en tot aquest trencaclosques, és un element indispensable per la vida i es converteix en eina fonamental per guanyar la batalla en contra d'aquesta destrucció. És per això que Aigües de Barcelona continua incorporant solucions basades en la natura i transforma les infraestructures del cicle integral de l'aigua en infraestructures verdes. Però aquí, en aquesta batalla que hem de guanyar, tots hi tenim un paper imprescindible.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Tres minuts i arribarem... Perdoneu. Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí. I a aquesta hora que hem d'anar al quiosc, Mercè.
És culpa del Jordi Carretero. No ho explicarem. No.
No ho explicarem?
No, no cal.
Segur, eh?
Segur. Que... No.
Ara estàs deixant a l'audiència així...
No, home, no. Mira, que és més interessant, jo crec, les portades d'avui.
Va,
fem, ara repassem, Joan, perquè déu-n'hi-do. Us explicàvem a l'informatiu que aquest sondeig pel diari ABC, en el que ells trien aquest titular, el bipartidisme agafa força. Joan, en parlarem avui, entenc, amb el politòleg Xavier Torrents. El Mundo diu: Sánchez ignora les queixes de les comunitats autònomes més afectades pel coronavirus. I també en aquest diari llegim: milers de manifestants se salten a Madrid les normes anti-Covid. La Razón, el Partit Popular obre el debat d'un avançament electoral a la Comunitat de Madrid. El País, la protesta contra el racisme es torna global. El periòdico llegim avui: desconcert escolar. La Vanguardia, crítiques autonòmiques al repartiment del fons dels 16.000 milions. El Punt Avui, l'ANC fa via, i és que ens expliquen en aquest rotatiu que Paluzie es presenta a la reelecció per consolidar l'aposta per la independència, forçant els partits. També aquesta estratègia que genera crítiques, però no un pla B per l'11 de setembre. L'Assemblea prepara una diada activa a les xarxes. Veurem què passarà. I acabem aquest repàs amb el diari Ara, que diu: Torra acusa Sánchez d'anar lent i també d'entorpir la recuperació econòmica. I el periòdic d'Andorra: contra el racisme i la violència. Més de 100 persones es manifesten a la plaça del Consell General per reivindicar-se en contra de la xenofòbia.
Diaris digitals locals.
Com sempre, primera mirada cap a Tarragona. Diari Més: els sense sostre abandonaran el pavelló del Serralló el 19 de juny. Les activitats dirigides exigides havien de començar el 22 de juny, però no donarà temps de condicionar-lo. Anem cap a Lleida, al Segre, reobren els col·legis del Pla de Lleida. Els centres educatius esperen rebre pocs alumnes malgrat reprendre l'activitat. Bars i restaurants podran permetre el consum a dins dels locals. I Diari de Girona, l'incert retorna a la normalitat de l'aeroport de Girona després d'uns mesos gairebé sense activitat. Amb l'excepció d'alguns vols sanitaris, l'activitat a l'aeroport de Girona Costa Brava es reprendrà a partir de l'1 de juliol, quan s'obrin fronteres i els turistes puguin venir sense quarantena. Tot i això, Joan, el volum de passatgers que hi haurà encara és molt incert.
Pel que fa als titulars dels mitjans religiosos.
Mira, doncs ens fixem primer de tot, com sempre, en catalunyacristiana.cat. Si entreu ara mateix, podeu llegir el Papa Francesc. Aquesta gran notícia acull favorablement la petició de visita Manresa. L'alcalde Valentí Junyent explica a Francesc les commemoracions del 2022 pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a la ciutat. A Flama.info, 60è aniversari del Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians. Aquest 5 de juny de 2020, el Consell Pontifici per la Promoció de la Unitat dels Cristians va celebrar, Joan, el 60è aniversari de la seva fundació. El 5 de juny de 1960, dia de la Pentecosta, el llavors Secretariat per la Promoció de la Unitat dels Cristians va ser creat per Sant Joan 23 amb el motu propi Superno Dei Nutu. L'establiment del secretariat va marcar el primer pas oficial de l'Església Catòlica en el moviment ecumènic. Religió digital, llegim avui a Arguello, Cobo, Segura, Fernández i Vedell, models dels bisbes que vindran. Un repòquer d'auxiliars ens expliquen la religió digital per conduir l'Església Espanyola en l'immediat futur. Són 5 exemples de com, independentment de l'adhesió política, es pot ser pastor compromès amb l'Església de Francesc i amb el diàleg Església-Societat. És un reportatge de religió digital. I a l'Etella, i ja per acabar, Joan, neix un Netflix catòlic amb l'auspici del Vaticà. Es tracta d'un recolzament de l'Església Catòlica per distribuir pel·lícules i sèries d'inspiració cristiana, però el Vaticà no tindrà el control editorial.
Atenció amb el nom d'aquest nou canal. Està molt bé, molt fan de que neixi un Netflix catòlic. Segurament en parlarem el proper divendres amb Rafa Sanahuja. I també en parlarem del nom, perquè, clar, qualsevol el pot confondre amb qualsevol promoció de Colacao. Bativision, es diu el nou canal. En fi, gràcies, Mercè.
A vosaltres.
L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts que passen gairebé de 8:45 del matí, un dilluns més, que volíem analitzar l'actualitat política que ens envolta amb el nostre politòleg de capçalera, Xavier Torrents. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Professor Torrents, primer de tot, abans d'analitzar aquesta enquesta que acaba de sortir i feta aquest 5 de juny per GAT3, publicada al diari ABC, anem cap als Estats Units, perquè aquesta setmana hem vist una imatge totalment inèdita que, a parer meu, explica molt bé el moment de Donald Trump. I és la Casa Blanca envoltada per una valla d'uns 4 quilòmetres perimetrals davant d'unes manifestacions cada vegada amb un to més pacífic. Davant de tot, així està Donald Trump aïllat?
A veure, ja veurem. De fet, ho parlàvem la setmana passada, si els oients ho recorden. Per un cantó, és veritat que a nivell de moviments socials Donald Trump està aïllat. No podia ser d'una altra manera, perquè estem veient les protestes ciutadanes més fortes mai hagudes des de l'assassinat del líder dels drets civils, Martin Luther King. Recordem, el Premi Nobel de la Pau més jove que va tenir en el seu moment en la història, un pastor cristià protestant afroamericà, reconegut per tots, siguin demòcrates o republicans, Martin Luther King. Però Donald Trump s'entesta a tancar els ulls davant el que és un clamor ciutadà. Un clamor ciutadà que immensament, la majoria de vegades, es produeix en manifestacions multitudinàries i pacífiques, tot i que també hem vist, diguem-ne, a través de les xarxes socials o la televisió, que a les nits de matinada també hi ha aldarulls que, en certa manera, enfosqueixen fins a cert punt aquestes protestes pacífiques. Ara bé, hem de tenir en compte que una cosa és el que passa sociològicament a nivell ciutadà en la població a nivell dels moviments socials, i una altra cosa és el que politològicament acabarà succeint el novembre d'enguany en unes eleccions. Uh-huh. Recordem que quan en els anys 60, justament després de l'assassinat de Martin Luther King, després de l'assassinat de Kennedy i de les protestes socials que havien, va sortir un candidat, Nixon era el seu nom, un candidat que parlava amb aquest eslògan, llei i ordre, i Nixon va guanyar les eleccions. De forma calcada, mimèticament, Donald Trump utilitza el mateix eslògan que Nixon, llei i ordre.
Així ho va publicar al seu compte de Twitter,
les eleccions.
Deia, així ho va publicar al seu compte de Twitter, eh?
Sí, sí. I espera això, i llavors la incertesa és molt alta. Jo crec que dependrà, fins a cert punt, també, per exemple, de Joe Biden, com faci la campanya electoral i qui posi de número 2. S'ensuma que podria arribar a ser com a candidata a vicepresidenta dels Estats Units Michelle Obama. Mm-hmm. Clar, això seria portar una candidatura molt forta. Dependrà, jo crec, tot i que els vicepresidents no pinten gaire cosa als Estats Units d'Amèrica, però a nivell de campanya electoral sí que reforçaria molt, 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 per exemple, que Michelle Obama acabés sent la candidata a vicepresidenta per part dels demòcrates.
Sí, és veritat que s'ensuma molt fort. De fet, ja es va anunciar des del Partit Demòcrata que per aquestes eleccions de novembre 2020, que la mirada ja està posada allà des dels Estats Units, encara que no hagi començat aquesta cursa electoral, com a número 2 de Joe Biden, seria una dona importantíssima. Això ja s'ha dit. Michelle Obama, que s'ensuma que podria ser-ho, com ara ens comentava el professor Torrents, no sé fins a quin punt podria ser-ho Hillary Clinton, o ha desaparegut del mapa?
Hillary Clinton provoca certs problemes, que des d'aquí a vegades no ho veiem, però provoca certs problemes, diguem-ne, amb una part de l'electorat, inclús de l'electorat demòcrata. Per tant, jo dubto que Hillary Clinton faci aquest rol i possiblement serà jo crec que farà que el candidat o candidata a vicepresident per part del Partit Demòcrata serà algú que tingui ascendència o una gran referència sobre dues grans minories, l'afroamericana i la llatina, que recordem que entre les dues, tot i ser minoria, doncs gairebé sumen un
30%,
de la població dels Estats Units d'Amèrica. Per tant, possiblement serà un candidat. Per això, un dels noms que surt és el de Michelle Obama, i recordem que sí que Barack Obama, a diferència de Hillary Clinton, sí que té un suport ampli. Recordem que quan hi ha eleccions s'ha d'esgarrapar vots, en aquest cas el Partit Demòcrata, més a l'esquerra, però també més al centre. En el cas de Donald Trump, ha decidit esgarrapar vots només situat molt a la dreta. És a dir, ha decidit deixar fora diguem-ne, dels seus votants, els votants més centristes, fins al punt que ahir mateix Colin Powell, que va ser ministre, el que ja en diuen secretari, diguem-ne, Colin Powell, que és del Partit Republicà, va dir de Donald Trump que és un mentider i que ell donarà suport, en aquest cas, a un altre candidat que no sigui Donald Trump. Fins a aquest punt. Per tant, és cabdal pel Partit Demòcrata, si volen guanyar les eleccions, conquerir, per un cantó, la seva ala esquerra, per entendre's, però també conquerir el sector centrista, que inclús esgarrapi vots, el sector més centrat del Partit Republicà.
Ara sí, posem la mirada a casa nostra, perquè atenció a aquesta dada. Partit Popular, Ciutadans i Vox superarien l'esquerra per 9 escons i 4,2 punts de vot. El Partit Popular modera el seu creixement, Ciutadans trenca la seva tendència a la baixa i torna a pujar després de donar suport a la pròrroga del govern. Això, tot plegat, segons l'últim baròmetre de GAT3, publicat a ABC, del 18 de maig al 5 de juny. Pel que fa a Catalunya, Esquerra continuaria sent la força més votada. Deixi'm preguntar-li primer de tot, per totes les preguntes que tinc sobre aquesta enquesta, el poder de la xarxa. I ho dic perquè moltíssima gent que potser viu massa a la xarxa li sorprèn moltíssim una enquesta com aquesta. És a dir, no passa el mateix a la xarxa que el que passa a la vida real.
No. La gent que està posada doncs, a les xarxes socials, sigui Facebook, Twitter, o inclús, anem més enllà, en coses potser com un tema de WhatsApp, les xarxes socials, i això ho han de ser tots els nostres oients, estan fetes per persones que treballen, òbviament, a nivell informàtic, però també darrere hi ha grans psicòlegs, i psicòlegs sobretot conductistes, és a dir, que saben com funciona la conducta humana i saben que les xarxes, la gent acaba només veient molta gent, no vol dir vostè, jo, Joan i molts dels oients, però molta gent acaba només sentint o veient a les xarxes socials a el que podríem dir la gent del seu voltant a nivell de com pensen ideològicament, políticament, en creences religioses, en estil de vida, etc, etc. I això distorsiona la realitat, la distorsiona. Però bé, l'enquesta de l'ABC possiblement també està distorsionada, deixi-m'ho dir, i en aquest cas estem parlant d'un mitjà de comunicació més tradicional, perquè, a veure, les enquestes que es facin a data d'avui no són útils, diguem-ne, en el que acabaria passant, per exemple, a la tardor propera. Pot canviar moltíssim, diguem-ne, i a més, justament l'enquesta de l'ABC dona com a resultat, per exemple, del Partit Socialista, un resultat inclús que pujaria una miqueta. El tema és com es distribuïen altres diputats. Per tant, això és d'una incertesa gran. Ara, no té en compte una altra cosa l'enquesta, i és de que una cosa és la intenció de vot a hores d'ara, i l'altra és el que faci el govern. Jo vaig dir en el seu moment, i els oients ho saben, jo no intento no dir el que m'agrada o em desagrada, sinó agafant una anàlisi el més objectiva possible amb les dades que tenim, jo crec que el govern espanyol durarà el 2020, 2021, 2022, i ho veurem fins a quan del 2023. És a dir, serà un govern que, tot i la seva inestabilitat, interessa als dos socis de la coalició de govern, tant els socialistes com a Unides Podemos, els interessa durar molt fins sortir de la crisi econòmica, durar molt fins que la gent se n'oblidi del que van patir amb aquest coronavirus, i per tant tenen un interès major que el de trencar el govern. I per tant, per moltes enquestes que hi hagin, la gran enquesta, que és les eleccions, probablement no hi haurà eleccions fins al 2022-2023.
Més preguntes sobre la taula, com la qüestió que ara ens plantejava el professor Torrent sobre amb el que analitzem avui l'actualitat política, com per exemple, tot plegat, no? L'ABC, de fet, titulava aquest repunt de la dreta espanyola que superaria a l'esquerra. Bé, no seria del tot així, no seria del tot així perquè no hi suma els vots, per exemple, d'Esquerra Republicana, que suposo que encara dependrien d'una taula de diàleg parada, però sí que la vicepresidenta del govern va anunciar l'altre dia que quan acabi aquesta crisi sanitària es reprèn.
Sí, a veure, efectivament acaba de tenir molt bon ull clínic, Joan, l'ABC fa una mica de trampa. O sigui, si un mira la seva pròpia enquesta, no és que el centre-dreta superi a l'esquerra per nous escons, és que el centre-dreta espanyolista supera a l'esquerra espanyola per nous escons. Però si un mira les dades que ells mateixos donen, bé, és veritat que pujaria el Partit Popular de forma considerable. No és molt creïble el tema de Ciutadans. Ciutadans és veritat que està amb la seva moderació última en quant al tema de suport o no suport al govern, però pensem que Ciutadans és un partit que està moribund, és a dir, que està decaient. I en el moment de les eleccions reals, els ciutadans voten a vegades als partits guanyadors de cada lloc. I per tant, vés a saber si ara aquest repunt o estabilitat de Ciutadans es mantindria o no en unes eleccions. No? El que demostra, al voltant del que em preguntava o aquesta enquesta, és que bé, hi haurà un sistema de partits fragmentat ara i el 2022 o 2023, perquè, insisteixo, és altament improbable, a no ser que hi hagués una sotragada política d'algun escàndol molt, molt, molt fort. No hi haurà eleccions generals espanyoles fins al 2022 o 2023 i, efectivament, amb un sistema parlamentari fragmentat, tinguem en compte que això, el Partit Nacionalista Basc a Euskadi, possiblement també Euskal Herria Bildu a Euskadi, com ja ho va demostrar fa una setmana i escaig, i Esquerra Republicana a casa nostra, i depèn del que acabi fent, el que acabi fent d'aquí dos anys, per exemple, el PDeCAT o Junts per Catalunya, si entren a negociar el que serien els partits nacionals de catalans i bascos, entren a negociar amb el govern espanyol actual, doncs aquí el que es veurà és una nova dinàmica en la qual s'aconsegueixen més coses, que és precisament el que possiblement no s'ha aconseguit amb l'anunci de Pedro Sánchez d'aquest repartiment de fons econòmics. Uh-huh. El Partit Nacionalista Basc i Euskal Herria Bildu a Euskadi sí han aconseguit una situació, podríem dir, raonable, després d'una negociació pública i discreta i inclús secreta, però Catalunya, si no entra a negociar, doncs rebrà el que li doni, no el que aconsegueixi en una negociació.
Déu-n'hi-do també el panorama a Catalunya, perquè el president de la Generalitat ahir, Quim Torra, es mostrava molt, molt, molt enfadat per aquest nou repartiment, eh?
Sí, miri, jo li donaré la raó, en aquest cas, al president de la Generalitat, Quim Torra, i a Junts per Catalunya, amb una cosa, en l'anàlisi, i li donaré la raó en les conclusions, en aquest cas, al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i a Esquerra Republicana, perquè no és contradictori. Una altra cosa és que els partits polítics creuen que cadascú té la seva raó. A mi no em toca dir una opinió, sinó analitzar. A veure, té raó president de la Generalitat, Quim Torra, quan diuen que part d'aquests fons i aquestes inversions arriben tard i són lentes. És a dir, que entorpirà aquesta lentitud burocràtica i aquesta tardança, diguem-ne, política, entorpirà, doncs, la recuperació de Catalunya. Això té raó el president de la Generalitat, Quim Torra, i si aquest és el posicionament, doncs, de Junts per Catalunya, té raó. Però en l'estratègia a seguir, aquí té raó el seu vicepresident de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, quan assenyala que l'estratègia a seguir seria la negociació. Si s'adopten postures maximalistes, les postures maximalistes només serveixen en moments àlgids, com el que va passar, doncs, en aquell referèndum de l'1 d'octubre, en aquell mes d'octubre del 2017. Postures maximalistes serveixen en aquell moment, però mai, en política, mai, és igual si parlem de Catalunya, com si parlem de Canadà, com si parlem d'Austràlia, Alemanya o Suècia, en cap país del món les postures maximalistes serveixen per aconseguir fites polítiques per cap dels partits, a no ser, diguem-ne, que siguin moments culminants o àlgids, torno a dir, com el referèndum de l'1 d'octubre de fa dos anys. Gairebé tres anys. Però no ara. En moments ja més normalitzats, la negociació és la clau per aconseguir el màxim possible, no les postures maximalistes. Per això deia que té raó en l'anàlisi el vicepresident de la Generalitat, però té raó, en canvi, el vicepresident de la Generalitat en quant a l'estratègia a seguir.
Ens queda molt poc temps, professor Torrents, però abans sí que m'agradaria preguntar-li per dos personatges claus, al meu entendre, en la història de Catalunya i en la història d'Espanya. El primer, i anem cap a Espanya, perquè ha sortit publicat que Corina Larsen ha acusat, atenció, Felip VI, d'autoritzar amenaces i coaccions contra ella després de saber-se, doncs, tot el rebombori de diners opacs que tenia el seu pare, el rei emèrit Joan Carles I. Ara mateix, quina és la figura política del rei?
A veure, la monarquia, si algun cop cau a l'estat espanyol, diguem-ne, serà per un estrac molt fort, i present per això, ara el que intenten és separar constantment la figura de Felip VI del seu pare, el rei emèrit, diguem-ne, Juan Carlos I, i intenten separar-lo per dir, bueno, pues que caigui el pare. Com el pare, diguem-ne, ja no té, diguem-ne, impacte en l'actualitat, és a dir, intenten salvar la monarquia separant pare i fill. Òbviament, i suposo que, doncs, aquesta és l'estratègia Corina Larsen, diguem-ne, per desfer-se'n del problema, intenta justament involucrar Felip VI. I quan més l'intenta involucrar, més intentaran no només la Casa Reial Felip VI, sinó, fixem-nos, molts dels mitjans de comunicació espanyols tapen informacions que un pot llegir en mitjans de comunicació de Suïssa, d'Alemanya o de Gran Bretanya o d'Estats Units, i que aquí no publiquen o ho publiquen en un breu. Per tant, l'estratègia és, en el cas de la monarquia espanyola, separar la institució de la monarquia del pare o del rei emèrit per així salvar la monarquia. Monarquia que no només, si la volen salvar, doncs depèn de qüestions politològiques, sinó sobretot sociològiques. I recordem que un dels territoris que més donava suport fa 20 anys enrere a la monarquia, que era Catalunya, ara és dels que menys suport li dona.
Parlàvem d'una de les figures més importants de la història espanyola, com és el rei emèrit Joan Carles I, i deia, hi ha dues figures de les quals li vull preguntar al professor Torrents. En un minut, professor, tot i que sé que és molt difícil, demà fa 90 anys el president Jordi Pujol. Què hi destacaria de la seva figura com a president?
Bé, en un minut, que és molt difícil. Als 23 anys...
Soc conscient.
...govern del president de la Generalitat, Jordi Pujol. A veure, aquests 23 anys van ser la reconstrucció de les institucions catalanes, va ser la reconstrucció de l'autogovern de Catalunya, i com a tal, diguem-ne, s'analitzarà històricament com un moment clau. Això cal deslligar-ho d'un moment històric en el qual va haver la corrupció, fixem-nos, de Joan Carles I, va haver la corrupció de Jordi Pujol, va haver la corrupció dels GAL en el Partit Socialista, va haver la corrupció del Partit Popular. O sigui, era un moment en què els polítics d'aquella època trobaven normal la corrupció. Per tant, haurem d'analitzar, i ara ja acabo, és a dir, haurem de veure la transició política espanyola com un element molt positiu. Haurem de veure la reconstrucció de Catalunya, per tant, aquests 23 anys de govern del president Pujol, com un element positiu d'autogovern, però haurem de separar dels seus actors polítics, que molts d'ells, posem el cas de Barrio Nuevo, socialista, Juan Carlos I, la monarquia, Pujol, Convergència i Unió, molts d'ells van caure tristament i tràgicament en la corrupció.
Politòleg Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo en aquest programa cada dilluns. N'estarem pendents del que vagi passant a tota l'actualitat política per comentar-la d'aquí una setmana. Professor Torrents, com sempre, gràcies.
Bon dia i bona setmana.
Nosaltres, que continuem amb bona música, ho fem amb The Police i un clàssic de clàssics, aquest Every Breath You Take.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O10 meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vinga, doncs, hora de saber a qui li felicitem el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Pere d'Amer, mercedari, mort en tal dia com avui, port de l'any 1301, venerat a l'Orde de la Mercè. Abans, la devoció popular invocava també a Sant Medard, especialment a les contrades pirinenques, però no hem trobat tal advocació en el santoral actual. Hom creia que si avui feia bon dia, la resta de l'any seria dolent. Però anem al santoral real, i en primer lloc també tenem d'esmentar a Sant Guillem, que va ser bisbe de York, i Santa Calliope, màrtir, i una santa màrtir grega que la devoció popular la fa de l'herba, a Burgos.
Doncs vinga, abans de començar aquesta segona hora de programa, deixeu-me que us recordi que si truqueu al 93-409-2771, 93-409-2771, una magnífica cistella de Cap Bravo, de veritat que val molt la pena, pot ser vostra. Així, tan fàcil, només trucant aquest número, 93-409-2771. De seguida, Mercè Raga, que ens acosta l'última hora, i nosaltres continuem amb programa. Fins ara.